Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dilluns, en 10 d'octubre, comencem setmana. Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el nostre magazín dels migdies. Al llarg de la pròxima hora, explicant-te tot el que passa a l'Ametlla de Mar, informant-te i també arrencant-te un somriure, una mica d'entreteniment, que sempre va molt bé. Una cordial salutació d'un servidor, Daniel Rodríguez, acompanyant-te avui, demà, en solitari, a partir de dijous i després del festiu de dimecres, també amb la Fini Lleó. Programa 181, que avui arrenquem amb una bona notícia, podríem dir la recuperació de mitja plaça de docent a l'Escola Sant Jordi, que permetrà reforçar l'educació infantil, en especial P3, ja saben que aquesta arrencada de curs escolar va començar amb una retallada, amb docents a l'Escola Sant Jordi, qüestions d'alumnat, qüestions de xifres, de ràtios, i que al final doncs, sembla que ensenyament ha rectificat una mica i afegirà doncs, mitja plaça de docent, que sumarà doncs, a un terç de plaça, i que al final tot acaba configurant en que pràcticament en una jornada sencera un docent s'incorpora, podríem dir, exclusivament al parvulari. En coneixerem els detalls dels testimonis de la mà de la directora de l'Escola Sant Jordi i també del regidor d'ensenyament, tot seguit al nostre informatiu, en què també explicarem que els alumnes de Turisme i Geografia de la URB van visitar l'oficina de turisme de l'Ametlla de Mar. Va ser el passat divendres al migdia. Així com d'altres temes d'interès territorial. Serà la primera part del programa on també tindrem Club de Gastronomia. 14 propostes ens presenten als bars del municipi participants en la ruta de la Tapa Blanca Tapa Mar. Fins al pròxim diumenge, temps per degustar-les al preu de 2,150 €. Tapa i beguda, cerveseta, Heineken, patrocinadora d'aquesta ruta de tapes. Les presentarem d'aquí una estona amb l'Imma Brull al Club de Gastronomia. El temps de l'entrevista, obrint la segona part, el Teatre Caleró serà el protagonista, i és que torna el grup escènic de la societat a presentar-nos una obra. En aquest cas serà Sòcrates, una obra que explica el judici i les últimes hores d'aquest filòsof grec condemnat a mort per pensar. Ens ho explicaran Josep Tomàs Bargalef i Joan Pere Brull. I és dilluns i, per tant, destaparem la nostra ampolla d'absenta amb Ramon González i Àngel Martí. La destaparem, a més, avui parlant de cultura local i d'una persona molt, molt vinculada en aquest àmbit cultural del municipi. Es tracta de Vicent Boquera. Serà això després de repassar l'actualitat, de fer un tastet gastronòmic i de conèixer la proposta teatral per aquest cap de setmana. Molts continguts, com ja veieu, al llarg de la pròxima hora en directe aquí a la Cala Ràdio. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 10 d'octubre. La recuperació de mitja plaça de docent de l'Escola Sant Jordi permetrà reforçar l'educació infantil. Amb 54 alumnes, el centre de primària es va veure obligat a crear una tercera línia pròpia després de la retallada per part d'ensenyament que es normalitza. Els alumnes de Turisme i Geografia de la URB visiten l'oficina de turisme de l'Ametlla de Mar. L'objectiu és que coneguin de primera mà exemples pràctics de gestió en una oficina d'atenció turística i alhora aprofitar per visitar els actius de la població. El Baix Ebre demanda més cohesió del territori que serveixi per impulsar la comarca a nivells de connectivitat, turisme i projecció empresarial. Són les conclusions preliminars dels impulsors de les jornades comarcals que es van dur a terme la passada primavera. L'Ebre tanca l'any hidrològic amb poc més de 8.000 hectòmetres cúbics. La plataforma en defensa de l'Ebre reclama al govern una actitud proactiva per aconseguir l'augment del cabal ecològic. I el Delta i la Costa Daurada, àrees més vulnerables al canvi climàtic. La major demanda de reg a l'Ebre i d'aigua de boca i energia a la gran àrea turística del Camp de Tarragona en són les raons. Els temes, les notícies que tot seguit repassem avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. L'Escola Sant Jordi va començar el curs 2016-2017 amb 47 alumnes menys que en el curs passat, un fet que va motivar la pèrdua de dos professors perquè el Departament d'Ensenyament va retirar dues línies, una a P3 i una altra a 6è. Finalment, a P3 es va poder mantenir una tercera línia amb recursos propis del centre amb l'objectiu de no haver d'afrontar el curs amb dues línies amb 27 alumnes cadascuna. Ara, un mes després de l'arrencada de les classes, Ensenyament ha rectificat i atorgat alguns recursos més als centres educatius, com és el cas de l'Escola de l'Ametlla. El departament ha incrementat en mitja plaça per educació infantil, que s'afegirà al terç de jornada del que disposava un docent en l'actualitat. D'aquesta manera es reforçaran les línies de P3 i es normalitza la situació, permetent recuperar professors especialistes que es van situar al capdavant de tutories. Així ho detalla la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García.
Ho valorem molt positivament perquè ja a començament de curs vam explicar que teníem dues línies de P3, 54 alumnes en total. Nosaltres vam considerar des del centre que no podia ser dues classes de P3 amb 27 alumnes a cada aula i, per tant, vam destinar un recurs del centre per fer un tercer grup. Això, clar, això va disminuir les hores de suport a les aules d'infantil. Per tant, rebem molt positivament aquesta bona notícia de la dotació de mitja vacant més d'infantil, ja que ajudarà a suplir aquestes hores de suport que havíem tret per poder fer una nova tutoria. Per tant, molt bé, ajudaran a les mestres a fer la tasca diària de les classes i a poder fer activitats amb docència compartida amb més facilitat que fins ara. No ho han pogut fer perquè la mestra de suport està ocupant una tutoria.
Per la seva banda, el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Joan Manel Tello, agraeix l'esforç fet per la direcció i l'equip docent de l'Escola Sant Jordi per haver mantingut la tercera línia de P3 amb recursos propis i celebra, tot i ser crític, els nous recursos que aporta el Departament d'Ensenyament.
És una bona notícia, més val tard que mai. Pues, evidentment pel neguit que ha suposat pels pares, pel mateix centre, en aquesta ocasió també com a responsable de la regidoria, el que inicialment semblava que era la pèrdua de diferents places i era un problema evidentment pel nivell que, pues, i per l'atenció que hem de donar als xiquets, pues, bueno, amb aquest termini des que es va acabar el curs escolar fins que ha començat, concretament fins la setmana passada, bueno, hem anat recuperant algunes coses de les que ens havien dit que ens havien de traure i potser si s'ho haguéssim mirat millor, pues, tot este neguit que ha hagut no l'haguéssim tingut i el trasbals intern, que al final s'havia solucionat, però clar, són solucions d'emergència i sempre hi havia alguna mancança. En aquest cas, el més evident era la mancança més flagrant, diguéssim, que aquí ha sigut una reacció, i entenc que és que havia de ser així perquè no podia ser, del ràtio amb els crios de P3, tenien dos aules amb 27 crios, això és inviable, no es pot. I els recursos per a dotar d'una tercera línia els havia posat al mateix centre, però clar, menys que van una mica de servei a infantil. Amb aquesta mitja plaça que ara mateix recuperem, vale? I dic recuperem perquè no me la donen, sinó que era nostra, me l'havien tret i la recuperem, doncs bueno, s'alleugera una mica més això. Contents per finalment com s'ha acabat, però bé, doncs han passat tots els mesos d'estiu molt pendents de solucionar un problema que potser si no s'hagués creat, doncs haguéssim estat tots més tranquils. Però bé, finalment, diuen que les coses acaben ben fetes, doncs això és el que valorem al final, que les coses han tornat una miqueta on no havien d'haver tornat per sentit comú.
Seguim amb més actualitat local. Els alumnes de quart del grau de turisme de la Facultat de Turisme i Geografia de la URB van visitar divendres l'oficina de turisme de l'Ametlla de Mar. Aquesta visita s'emmarca en l'assignatura de gestió d'oficines de turisme i és que la gestió de l'oficina de turisme del nostre municipi compta amb una molt bona valoració no només dins de les Terres de l'Ebre sinó també a nivell de Catalunya. L'objectiu de la visita és que els alumnes coneguin de primera mà exemples pràctics de gestió. Als alumnes se'ls va explicar les principals funcions que desenvolupa una oficina de turisme. També es va parlar de promoció i projecció de la imatge de la destinació, d'organització d'esdeveniments, de suport al sector privat, de planificació, de qualitat i de la gestió interna pròpia d'una àrea de turisme. Així ho subratlla Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Aquest divendres vam rebre la visita d'aquests alumnes. Aquests alumnes fan l'assignatura de gestió d'oficines de turisme i no és el primer any, és el tercer any que, doncs bé, a través del seu professorat, doncs creuen convenient visitar diverses oficines de turisme per saber el seu funcionament. I una de les oficines que sempre escollen per a veure in situ com se treballa és la nostra oficina. Nosaltres, la veritat és que ens sentim molt, molt agraïts perquè trien la nostra oficina cada any per a vindre a visitar i es tracta d'això, de que venen aquí de primera mà els alumnes i nosaltres l'únic que fem, el que fem és explicar el dia a dia de l'oficina de turisme, totes les coses que fem, els actes que organitzem, tot el màrqueting que portem a través de les xarxes socials, a través d'internet, i l'únic que fem això és explicar el dia a dia de la nostra oficina de turisme i totes les novetats que anem incorporant any rere any, doncs, per oferir un servei acurat i als nostres turistes i als nostres visitants.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Connectar el territori entre ell mateix i també cap a l'exterior a través d'idees innovadores en l'àmbit econòmic i turístic. Aquesta és una de les grans reivindicacions dels empresaris del Baix Ebre, que el passat divendres es van reunir a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre a Tortosa per escoltar les conclusions preliminars dels impulsors de les jornades comarcals que es van dur a terme la passada primavera i en la qual els mateixos empresaris van exposar les principals demandes de la comarca. Els autors de l'estudi de la CEPTA han compactat aquestes mesures en nou grans actuacions estratègiques que es derivaran als responsables que corresponguin per impulsar-les i es vetllarà pel seu compliment de cara al futur. Les actuacions que assenyalen com a prioritàries als empresaris del Baix Ebre són la millora de les infraestructures, modernitzar el sector agroalimentari, afavorir la competitivitat de recursos humans, impulsar la innovació, optimitzar el suport a l'emprenedoria, impulsar un pla de dotació als polígons industrials, millorar l'oferta turística, potenciar la capitalitat de Tortosa i millorar la governança territorial. De cara al futur, els responsables de l'estudi apunten la necessitat de fer arribar les reivindicacions del territori a qui pertoqui i fer un seguiment acurat de les actuacions que es duguin a terme per tal de resoldre els principals esculls assenyalats per cada territori. Anem amb la portada mediambiental. El riu Ebre ha tancat l'any hidrològic amb un volum d'aigua registrat a l'estació d'afonament de Tortosa de 8.634 hectòmetres cúbics, segons les dades provisionals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE. El cavall mitjà de l'Ebre, al seu pas per Tortosa, ha estat de 273 metres cúbics per segon i el mínim registrat va ser el 19 de juny, amb 80 metres cúbics per segon. I el cavall màxim es va assolir el 15 de març, amb 1.076 metres cúbics per segon. És un volum d'aigua inferior als dels últims 3 anys, que van ser de 15.670 hectòmetres cúbics anuals al 2013, de 10.268 al 2014 i de 12.279 al 2015. Però la CHE insisteix que s'ha respectat el cabal ambiental previst en el pla hidrològic. Amb tot, ha estat en els últims mesos quan menys aigua ha circulat pel tram final de l'Ebre, amb un cabal mitjà de 94 metres cúbics per segon al setembre passat i de 121 metres cúbics per segon a l'agost. Per la seva banda, la plataforma en defensa de l'Ebre sosté que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fa una ponderació artificial de les dades. Calculen un cabal mitjà tenint en compte les dues riuades controlades de 1.500 metres cúbics per segon, manifesta el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs. El moviment antitrasbassament sosté que és evident la reducció sistemàtica del cabal de l'Ebre i reclama una reflexió sobre la planificació de nous regadius i sobre la construcció d'embassaments. I per tal de defensar un augment del cabal ambiental que preveu el Pla Hidrològic de l'Ebre, la plataforma reclama una actitud proactiva del govern català i dels ajuntaments ebrencs. S'ha delegat totalment la PDE per defensar el cabal ambiental, mentre que el govern el defensa de paraula, però al mateix temps s'implica en projectes com la construcció d'assuts al riu, el Segarra-Garrigues o el Xerta-Sènia, ha assenyalat Tomàs, que és molt crític amb el doble llenguatge dels polítics. Tot just quan hem conegut que l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat ha enllestit el primer estudi que avalua el grau de vulnerabilitat dels municipis catalans al canvi climàtic. L'estudi posa a punt una nova metodologia que permet avaluar la vulnerabilitat del territori davant l'augment de la temperatura en àmbits com l'agricultura i la ramaderia, la biodiversitat, la gestió de l'aigua, la gestió forestal, la indústria, els serveis i el comerç, la mobilitat i infraestructures, la salut, l'energia, el turisme i l'urbanisme. En l'àmbit agrícola, un dels efectes adversos de l'augment de la temperatura serà una major demanda de necessitats de grec. En una escala de 0 a 10, el litoral del Baix Camp, el Delta de l'Ebre i els municipis de la Cubeta de Mora, la Ribera d'Ebre, se situen al nivell màxim de vulnerabilitat. Les àrees agrícoles amb major presència de monocultius patiran també els efectes del canvi climàtic. Un altre cop, els municipis del Delta i del litoral de la Costa Daurada són àrees sensibles. El mateix fenomen climàtic es repercutirà en un augment de la demanda d'aigua per a usos turístics. Els municipis de la Costa Daurada és la zona de Catalunya més propensa a partir-los i, a més, alguns d'aquests municipis seran els més afectats per la menor disponibilitat d'aigua a causa d'aquest canvi climàtic. Un augment de temperatura pot impactar sobre els canvis en els patrons de demanda d'energètica afectant la indústria, els serveis i el comerç, per exemple, arran d'un major consum energètic per a la climatització dels edificis. Els municipis de bona part de la costa catalana i també de la Plana de Lleida, en aquest cas, són els més afectats. A banda, l'àrea metropolitana de Tarragona, també la de Barcelona, estan molt exposats a patir el fenomen de l'illa de calor i, en conseqüència, a veure disminuït el confort climàtic dels seus residents.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Les pluges han passat pràcticament de llarg de la cala aquest cap de setmana, només 4 gotes i mal comptades. Això sí, en altres punts del territori la precipitació ha estat molt més intensa. De cara a aquest dilluns, què ens espera meteorològicament parlant? Ens ho explica la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, es desperta el dilluns amb un ambient fresc. Les temperatures han baixat entre 1 i 2 graus, comparat amb les temperatures en aquesta hora respecte als d'ahir, i s'espera però que al migdia vagin recuperant-se, i és que durant el matí ha d'anar bufant aquest vent més amestralat, és un vent sec que farà que surti el sol i per tant que les temperatures puguin anar pujant, temperatures màximes d'uns 24-25 graus. Una jornada força estable amb tan sols alguns núvols que s'aniran formant arran de costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. La temperatura per això ara és d'ara és de 18,9 graus centígrads, per tant, encara lluny d'aquests 24-25 graus dels que ens parles, és cert, el sol tapat per aquests núvols ara mateix a la Mella de Mar, on la humitat és del 45%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 10 d'octubre a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter.
Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dilluns i és moment de posar un bon gustet de boca al nostre programa. És moment del Club de Gastronomia i avui, segon dilluns, repassant les jornades gastronòmiques de l'arròs sejat i del peix de la Llotja. Avui d'arròs poc, millor dit, parlarem més aviat de peix de la Llotja i de la ruta de tapes Tapamar amb aquesta tapa blanca. Camí, Imma Brull, bon dia.
Bon dia.
A mi ja se'm desfà la boca mirant, se'm fa la boca aigua mirant totes aquestes propostes que he de dir que ha aprofitat aquests caps de setmana per provar-ne algunes, eh? Tu també?
Sí, sí, jo també. El que podríem proposar, si et sembla, per la pròxima edició, mos portin aquí un menú degustació i així ho fem en vivo i en directe.
Així ho vaig dir jo ja als companys de turisme, que ens ho portessin, quan fan les fotografies.
Clar.
També ens convidessin perquè serà millor després haver de fer les recomanacions.
Home, clar, tot ajuda.
Perquè, clar, fer les 14 etapes amb dos caps de setmana és complicat, ens en queda un tercer, i a més ens queda també tota aquesta cita del dimarts i dimecres.
Clar, dimarts podem anar-hi, que serà mitja festa ja.
I dimecres també, per tant, tenim més dies per aprofitar descobrir aquestes tapes, que si t'has de quedar amb alguna així per endavant, de les que has tastat, són més de què són més? De gamba? De llagostí?
Jo tinc variat. No em vaig decantar només per un estil. He tastat gamba, he tastat polp, he tastat lluç...
Pels qui no hagin tastat res, ara els hi recomanem les diferents propostes de la ruta de tapes de la Tapa Blanca al Club de Gastronomia. Els bars de la localitat participen en aquesta ruta de tapes oferint propostes on el peix de la llotja és el protagonista. 14 bars que presenten idees molt originals i molt diferents que tot seguit, com sempre, repassem. En aquest moment de jornades gastronòmiques ens agrada fer-ho aquí al nostre Club de Gastronomia del Sempre amb tu. I et proposo, Imma, per a començar, viatjar cap a la plaça Catalunya per a tastar un pudi.
Sí.
Però diferent als habituals, eh? Molts cops, quan parlem de púding, pensem en el postre, i no, aquí no parlem de postre, aquí parlem d'una tapeta. Una tapeta de púding, de lluç, amb llagostins, que és la proposta que ens presenten a l'Ancla. Un púding de lluç que té molt bona pinta, acompanyat, com dèiem, d'aquest llagostinet, una miqueta de caviar, podríem dir, d'aquestes hueves, sí. I també un musclet, amb aquesta culleradeta de romesco que es veu a fotografia, per tant, tot plegat, tot marinadet, bo per a tastar aquest púding de lluç amb llagostins que ens presenten a l'Ancla, a la plaça Catalunya.
Doncs mira, si et sembla, després podem anar al carrer Andreu Llambrich número 28, allí trobem el Burger 3, i la seva proposta per aquesta edició és un triplet de gamba.
Una Copa Lliga i Champions?
Tres tastets diferents. Mira, tenim un bric, tenim un salpicó i després un cruixent de gamba acompanyat d'un xupito, podríem dir, de salsa per sucar aquest cruixent de gamba.
Molt bé. Un bric, per entendre, era allò, com aquells triangulets que hi ha que estan farcidets,
sí,
entenem?
De pasta brisen, penso que es diu.
Sí, alguna cosa així, sí. Correcte. Un salpicó de marisc. Coneixeu tots segur que n'heu menjat ja algun cop, i un cruixent de gamba, una gamba rebossada, i a més, com molt bé de explicar la Imma, amb aquesta salseta per sucar, que al final acaba sent aquest triplet de gamba.
Uh-huh.
Una mica més avall del Burger 3 trobem la cerveseria Cal Feliu, també al carrer Madeo, al carrer Andreu Llambrich, que ens ofereix un tast de lluç a la crema d'aromes, i està fet amb un licor de Montserrat. Veiem aquest tastet de lluç, el veiem acompanyat d'unes favetes, entenc, no? I per tant, per a tastar bé, no? Aquest tast de lluç a la crema d'aromes, que a més va acompanyat també d'una miqueta de verdet, podríem dir, una tomaqueta cherry, veiem, una miqueta de safranòria, també una miqueta d'oli i julivert. Per tant, bo per a tastar també aquest tast de lluç amb la crema d'aromes a la cerveseria Cal Feliu a la carrer Andreu Llambrich. I així hem anat al carrer Madeo, hem començat a la plaça Catalunya, hem anat al carrer Madeo, tornem a la plaça Catalunya.
Sí, allí tenim el Clàssics i ells ens proposen un caneló sensitiu. Es tracta d'un caneló de rap i gamba amb bechamel de bolets i formatge sombrero.
Que té molt bona pinta.
Sí, 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 sí.
Tota la safateta inundada d'aquest formatge i d'aquesta bechamel, que això de bolets... hem de parlar-ne de bolets, perquè la cosa està com està.
La cosa està magra.
Alguna cosa hauran trobat per a tastar-los. De fet, sens dubte, és un caneló que el veiem a la fotografia partit i el veiem acompanyat d'aquesta bechamel i també d'aquest formatget. Al Clàssics, a la plaça Catalunya, una zona on hi ha molts de bars d'oci nocturn, igual que també els trobem al carrer Cervantes, que és cap on anem, perquè el fòrum ens proposa un tub broqueta de polp a la balandra. Bàsicament, polp, pataca, polp, pataca, polp, pataca. Acompanyat, com un llit, del mateix allioli de la balandra i també d'una pataca al costat fregideta. Més senzill, però també...
Una llesqueta de pa,
també, evidentment, per acompanyar. I, evidentment, també una miqueta de pebre roig per acabar de donar-li un gustet. És la proposta més, possiblement, senzilleta, però molt bona, que ens presenten des del fòrum al carrer Cervantes. I no gens allunt es troba al Frankfurt La Cala.
Doncs sí, a l'avinguda Batlle Josep Pijoan, el número 31, tenim la Undècima,
Alòria és original, ja.
Sí, Ricardo ens proposa aquest panet d'oliva negra farcit de calamars a l'andalusa i allioli.
Per tant, diguem-ne que fa una hamburguesa, però d'una forma diferent, basada doncs, en aquests calamars i també una mica doncs, del farciment que se li posi dins d'aquesta undècima. A l'Avinguda Batlle Josep Pijuan es troba al Frankfurt La Cala. Tornem cap a la plaça Catalunya. De fet, encara ho farem ara i en una altra ocasió. Anem al Glob, i al Glob ens proposen un canapé de calamarsets. Que jo mirant-ho... és original, perquè parlem d'un canapé de calamarsets, com dèiem, fet amb pa, que és de tinta de calamar.
Sí, sí.
Per tant, el calamar, calamarsets, xipirons...
O calamanchins.
O calamanchins són els protagonistes i veiem doncs, aquesta manera de com si fossin, ho dic així, com dos galetetes,
sí.
Una dalt i una baix amb aquesta tinta de calamar i al mig aquest farciment dels calamarsets. És la proposta que ens fan a la plaça Catalunya al Glob. I anem cap al carrer Jaume Balmes.
El Jaume Balmes número 3 podem dir que és la proposta més atrevida, no? Perquè, clar, anem a la golafreria. I allí trobarem un cucurutxo de pesto farcit amb ruca, orada marinada amb mango i una espuma de cítrics.
Jo no sé si menjaria un gelat d'això mai, però com a tapa és cridanera,
sí, sí, sí. Bueno, avui dia ja es fan molts gelats estos salats i de formatges i coses d'aquestes. Per això, la més extravagant, podríem dir, dintre de la carta que tenim aquest any, sens dubte, és la que ens presenten allí, en esta geladeria, la golafreria.
I a més, pensem una cosa, que els gelats abans sí que eren de temporada d'estiu, però avui en dia ja s'han transformat en gelats durant tot l'any. Per tant, no hi ha excusa per no tastar aquest cucurutxo de pesto farcit amb morada, mango...
Marinada, mango, espuma de cítrics i ruca...
Ja s'ha acabat això dels gelats tradicionals, eh? D'anar a una mica coses més creatives.
Hem d'obrir la ment.
Creuem el carrer, Estem allà doncs, al carrer de l'Àngel, a l'inici del carrer Sant Roc, tota aquella zona on també està la subhasta, l'espai gastronòmic, on ens presenten, atenció, un timbal de patata a la forquilla, amb verduretes al wok i calamar amb favetes. Un muntatge voluminós, podríem dir, amb aquesta patata que fa de timbal, on dins hi trobem doncs, les favetes, el calamar, les verduretes, el wok... Per agafar forquilla, com diu,
Sí,
mateix,
sí, sí.
Per agafar i menjar-nos-ho. Ho trobeu allà doncs, al carrer Sant Joan número 3, també amb l'encreuament amb el carrer Jaume Balmes, amb les escaletes del carrer Àngel, amb el carrer Sant Roc, per tant, allà bona zona per tastar aquestes dues propostes, la golafreria, també la de la subhasta espai gastronòmic. I venim més a prop d'aquí de la ràdio, anem cap al president Lluís Companys, on trobem el Mosset. I què ens proposa, Imma?
Al Mosset tenim un caprici de Lluís. És Lluís amb salsa de mostassa i ceba deshidratada.
Tot amb una torradeta com a base, podríem dir, i damunt doncs ja trobem el Lluís, la salsa de mostassa i la cebeta deshidratada. Anem cap a la plaça Joan Miró, anem al Motco, l'antic Xemari, on trobem una broqueta de bacallà. El primer cop que trobem el bacallà, hem tirat molt cap al rap, cap al lluç, cap a la gamba, llagostí, el pou, però no havíem trobat encara el bacallà. Doncs broqueta de bacallà a l'allioli de mel. També la mel, s'ha ficat molt també de moda últimament
a la cuina.
A la cuina, amb el tema de salsetes i de complements, no?
Home, dona un toc...
Més dolcet.
Sí, diferent.
Trobem, com dèiem, aquesta broqueteta, que doncs veiem també una tomaqueta cherry, un ouet de guatlla, doncs els trobem tot plegat amb aquesta broqueta al Motco. I tornem, com dèiem, encara a la plaça Catalunya.
Escolta, està bé, perquè així podem anar d'una a l'altra, anem caminant, anem païnt, perquè, clar, són tapes, però...
Tapes de com no se poden fer,
Però és impossible, Dos, tres màxim, ja, déu-n'hi-do.
I després també, ara ho després ho comentarem, la begudeta també l'han d'anar controlant, també, si no...
Sí, de quan en quan
hem
de demanar aigua.
Doncs
mira, anem a la plaça Catalunya número 5, allí tenim el petit cafè Caladèlia, i la seva proposta és un polp sobre puré de patata i una gambeta arrebossada amb panís.
També original, també una altra gamba arrebossadeta, i a més aquí trobem...
El panís.
Amb panís,
Sí,
de moro,
sí.
Això, més original. Plaça Nova, el pica-pica, també parlem de polp. I parlem d'un colant de polp a la balandra. que era un colant, sabeu que és aquell postre fet doncs, amb, com si fos una magdalena de xocolata, per entendre-nos, que es desfà, doncs aquí fan una imitació, la fan amb pol, i a més també el recobriment, tot l'envoltori, podríem dir, és de patata.
Per sí, tant, sí, sí.
El xocolate, podríem dir que és
l'allioli.
I també el pol, evidentment. És la proposta que ens fan al Pica Pica, a la plaça Nova, i hem estat ja al carrer Cervantes, però també tornem allà, i acabem allà, per cert, amb el 14è bar que hi participa, que és el Pierrot. I què ens ofereix, Imma?
Doncs mira, al Pierrot tenim una mini hamburguesa. Aquesta és de lluç, amb ou de guatlla i un allioli suau.
I amb la seua rodanxeta de tomàquet, evidentment.
No, també. No.
Va tal qual?
És l'hamburguesa de lluç, l'ou de guatlla, i el que hi ha baix és aquest allioli suau, aquesta salseta.
Així m'ha enganyat jo a mi la fotografia.
Sí, sí, sí. Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Això és estupendo de menjar seu.
Oh, tot tovet.
Sí?
Ha de ser en este pa així calentet.
Són les 14 propostes que us hem recomanat i recordeu que totes elles venen acompanyades, hi ha diferents opcions, però la principal, el Quinto Heineken, i és que aquesta cervesa és la patrocinadora oficial d'aquesta ruta de tapes, Tapamar, en aquesta edició, podríem dir, de la tapa blanca, la tapa del peix de la llotja. Recordar dues coses, que això s'allarga fins aquest diumenge, per tant, teniu tota aquesta setmana per anar gaudint. Teniu dies festius, teniu establiments que estan oberts durant tota la setmana, n'hi ha que només obren en dies festius, per tant, podeu aprofitar això. I, a més, hi ha una cosa important, i és que si teniu a les vostres mans el tríptic o el teniu a l'abast, o si no, en els mateixos bars participants el podeu trobar, cal recordar que cada cop que esteu en un d'aquests bars heu d'anar segellant, heu d'anar posant el vostre cuponet. Per què? Doncs perquè heu d'omplir 5 cupons i dir després, omplint les vostres dades personals, dir quina és l'etapa que més us ha agradat de les que heu provat. Fent això i dipositant un qualsevol de les bústies que trobareu en els bars participants o bé a l'oficina de turisme, entrareu amb el sorteig de 2 menús dobles per a les pròximes jornades gastronòmiques de la Galera al febrer i també es sortejaran 21 tours dobles entre els votants de la tapa guanyadora, patrocinat doncs pel grup Balfegó. Tu ja has estat omplint...
Sí.
Has anat omplint ja?
Jo ja tinc 3 cunyos posats.
Jo també, ja tinc uns quants, jo també en tinc uns quants, per tant, hem d'anar acabant de rematar-ho. Recordeu que el preu és de 2,50 €, que no ho hem
molt
dit.
Bé de preu, molt
ja
bé
està,
de preu.
Ja està, molt bé de preu, una tapeta i doncs, una cerveseta, o una aigua, o una copeta de vi, doncs teniu aquests 2,50 € i, evidentment, doncs, aprofiteu per fer alguna cosa diferent en aquest octubre, especial, perquè tenim aquestes jornades en marxa i gaudint de la bona gastronomia amb els productes quilòmetre zero del nostre municipi. Recomanació per tenir-me tota la gent a que demà, avui mateix ja qui vulgui, però
sí, sí. Jo,
demà,
jo,
dimecres...
Jo el que recomanaria als nostres oients és que aconsegueixin el tríptic, perquè va molt bé, perquè a part de que pots cunyar això, les tapes que has tastat, te dona la informació dels horaris. Perquè, clar, molts anem de tard de fer-ho, i no, també es pot anar als migdies. Hi ha bars que a migdia ja preparen aquestes tapes, que també és una bona opció. Uh-huh. I l'altre, dir que, bueno, que no només podem enviar una butlleta. Quantes més n'emplenéssim, millor, més opcions tenim.
Clar.
Vull dir, no és que siga limitat.
Clar, perquè pensem que, bueno, també hem de pensar que quan anem a fer tapes, normalment anem amb colla, per tant, no ets un, són més. I si tu fas més de 5 tapes, en fas 10, per exemple, que t'encanta això, sí, de repassar a tots els bars, doncs tens aquesta oportunitat.
Si tens bon sac,
eh? Sí, no? I si alguna repetixes, també, evidentment, Però, sí, clar, sí, no ha de ser la mateixa butlleta, sinó que ha de ser en una altra butlleta que has d'anar elaborant. Per tant, recordeu, aquestes propostes, aquestes 14 propostes que avui us hem repassat al Club de Gastronomia, disponibles fins diumenge en aquesta ruta de tapes, tapa mar, tapa blanca, feta amb el peix de la llotja de la Cala. Jo tinc ja molta gana, però ho he de deixar aquí perquè ara ens arriba la segona part del programa, Imma, però queda pendent acabar de fer aquesta ruta d'etapes,
sí, sí,
aquests pròxims dies, en aquesta setmana, entre demà i dimecres, entre dissabte, divendres, dissabte i diumenge, ho hem d'acabar de rematar, i tenim l'arròs eixat entre mans, que en parlarem al llarg d'aquesta setmana. Per tant, hem d'anar fent lloc, hem d'anar menjant saludablement aquesta setmana i aprofitant estos dies per fer ruta d'etapes. Imma, gràcies i bon profit.
Gràcies, igualment.
No hi ha excusa, ja ho hem dit, per anar a desgustar aquestes tapes del peix de la llotja en aquestes jornades de l'arrossejat. Fins diumenge. Oblidem. Felicita tot seguit aquí al Sempre amb tu, en directe des de la Cala Ràdio. Segona part, l'entrevista de seguida. Parlem de Sòcrates amb Josep Tomàs Margalef i Joan Pere Brull, ja estan al nostre estudi. Cita de divendres i de dissabte de teatre aquí a la Cala, 10:30 de la nit. Sala de la Societat, societat que va presidir durant bastants anys Vicent Boquera, que és el convidat d'avui, a l'absenta amb l'Àngel Martí i en Ramon González, tot plegat de seguida, després de la publicitat.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Comencem nova temporada. Àmplia oferta d'activitats socials i formatives, classes de ball i anglès, trobades socials i tallers per a nens. Servei gratuït de biblioteca i internet. Si teniu inquietuds de fer o oferir alguna activitat, no dubteu en trucar-nos. S'accepten propostes per a la nova programació. El nostre telèfon és el 877-91-6096. 877-91-6096. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales a l'Ametlla de Mar.
Aquest cap de setmana tens una cita gastronòmica a l'Ametlla de Mar, a la Diada de l'Arrossejat, on podràs, per només un euro, tastar aquest plat que van exportar els pescadors de la Cala tota la costa catalana. Diumenge tindrà lloc la Diada Castellera amb la participació dels xiquets del Serrallo, els nois de la Torre i los xics caleros.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja aquest dilluns al temps de l'entrevista al Sempre amb tu, propostes que tota aquesta setmana seran de cara al cap de setmana. Déu-n'hi-do, torna al teatre La Cala i torna amb una obra intensa, una obra que parla de la vida d'un dels primers filòsofs que tenim, que coneixem amb detall, o molta gent parla. Només sé que no sé res, seria la seva frase més mítica. Parlem de Sòcrates, una obra que el grup escènic de la Societat portarà divendres i dissabte en escena a la Sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, i per parlar-ne avui passen pel nostre programa els directors del grup escènic, Josep Tomàs Margalef i Joan Pere Brull. Josep Tomàs, Joan Pere, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A més, hem de dir que tenim també a Sòcrates al nostre estudi.
Bueno,
sí.
Bueno, l'actor que farà de Sòcrates.
L'actor que farà de Sòcrates. Ara en parlem de l'obra. Abans, per això, és d'obligat compliment que parléssim d'aquesta cita que vau fer el passat dissabte a Sabadell amb l'obra Boing Boing. Obligat que us pregunti com va anar. Sabem que és una de les ciutats, doncs, possiblement més grans que heu visitat com a grup escènic, i per tant també volem conèixer, doncs, com va anar aquesta obra.
Va anar fantàsticament bé. O sigui, vam tingut una gran acollida. Allí hi ha un casal fantàstic, és una casa que hi ha antiga i molt maca, molt ben conservada, que és un centre cultural, que fan infinitat d'activitats. I això tot ve una miqueta pel canvi que ells, el grup de Sabadell, van vindre aquí a la Cala, van fer la mostra de teatre, i ara hem anat a tornar allà, i bueno, la resposta ha sigut fantàstica. Vull dir, el problema és que estar una miqueta lluny per viatjar, o nosaltres que anem pels nostres comptes, i que ens hem de pagar de la butxaca, de gasolina, però pel de més, una experiència fantàstica que ha valgut realment la pena, perquè la gent encantada, en altres, molt bé, amb ganes de... fan ganes, de, encara que sigui lluny, de tornar, perquè la bona acollida que hem tingut.
I a més també hem de comentar que no és el primer cop que el grup escènic surt de la cala tan a llum, podríem dir, perquè també heu estat a la Mostra de Teatre de Pineda de Mar en algunes ocasions, i per tant diguem-ne que Pineda és important, però anar a Sabadell, que és una ciutat important de l'àrea metropolitana, també més, dona prestigi al grup.
Sí, però sí, home, ja està clar. Més que res és que nosaltres portàvem un ai al cor, m'entens? Anem en un puesto on fa molts anys que es fa teatre, hi ha molts grups que funcionen allí, com ha dit el company Joan Pere, allí es fan moltes activitats, la gent està molt motivada en la cultura i tal, i bueno, vulgués o no vulgués, nosaltres teníem una mica de reparo i de dir a veure què passarà, jo com el tanto, i no, bueno, crec que ha sigut una experiència positiva i que bueno, hem sortit, diríem.
I llàstima que al ser tan lluny doncs, molta gent no ha pogut vindre del grup, perquè totes aquelles escenes que fèiem de l'aeroport, que dona una miqueta de molta vida, doncs no han pogut vindre, uns per feina, altres per la llunyania, i altres coses, i les l'audiovisual que passàvem, ens ha sigut una miqueta impossible, però ens hem limitat a l'obra, però tot i amb això, ho sabem nosaltres que feia falta alguna cosa, l'element. Ells ho sabien i realment han quedat encantats. També en
realment la posada en escena que vam veure per Candelera no. Era molt, molt bonica, sí. Per tant, difícilment també transportable.
No és exportable, exactament. És que hi ha certes coses que se queden aquí, és dir, no es poden exportar.
Vinga, va, posem fil a l'agulla. Anem a parlar del futurible, del futur, del que tenim al tocar les mans. Aquest divendres estreneu Sòcrates, una obra que es lliga una mica més amb tota aquesta part més d'obres, i entre cometes suposo, de drames que creeu. Hi ha la comèdia de Candelera, el somriure, el riure, el passar-s'ho bé, arrencar les festes majors, i sempre proposeu, des d'uns anys aquí, propostes teatrals una mica més atrevides també per descobrir la gent del poble, perquè estem habituats a doncs, obres molt còmiques en el grup escènic, i doncs, amb Yerma, per exemple, vau també trencar una mica el gel i vau entrar també en un tema molt més dramàtic. I Sòcrates, a més, té un component important.
I Terra Baixa,
correcte, i Terra Baixa. I entreu en un component molt important, que és una obra d'homes.
Tot homes.
Sí, una obra d'homes, i tot i que sigui... Jo vull dir una cosa, després parlarem una miqueta més, de la història que porta Sòcrates darrere, porta una història local que Nato, Tomàs i jo la tenim molt a dins, molt sentida, després li deixaré a Tomàs que ho expliqui, això, que té més memòria que jo. El que sí que vull dir és una cosa, és que aquesta obra, tot i ser que representa un paisatge antic, vull dir que és de rabiosa actualitat. Imagineu-vos un país on amb un col·lectiu de gent o una persona, pel simple fet de pensar, les lleis intransigents de l'Estat poden posar-lo a la presó i inclús matar-lo. Això ho estem vivint avui dia. Ho estem vivint avui dia pel simple fet de pensar diferent de les lleis que tenen establertes, que per ells són inamovibles. Això ho estem vivint avui dia, això és Sòcrates. Posa't al darrere. Vull dir que ho estem repetint. Per dir que, vull dir, és una obra intensa, ho has dit molt bé, que s'ha d'escoltar amb atenció, s'ha de valorar el treball de tots els actors, de l'esforç que han fet, que hi ha unes quantes cançonetes entremig, que també fan més o menys, però que s'ha d'escoltar la lletra, tot el que diu. O sigui, és una obra per a... que no et pots perdre gaires paraules, s'ha d'estar molt pendent de l'obra. I ara deixaré una miqueta a Tomàs que expliqui la història de per què estem fent Sòcrates.
Sí, perquè ara fa uns dies Josep Tomàs està aquí a la ràdio fent vermut, parlant de Sòcrates com a personatge. Sí. Avui parlem de teatre i, a més, és una obra que, més enllà de que s'estreni a dia d'avui, és una obra que ja s'havia començat a treballar fa molts anys.
Estàvem a punt d'estrenar.
I que, per les coses de l'època, no es va poder fer.
Bueno, pues coses dels pobles, jo tampoc nomenarem persones aquí, no, però en aquella època, 44 anys enrere, la dictadura encara durava, encara eren els últims coletazos. Aquesta obra no estava prohibida per l'Estat, vull dir, aquesta obra es va realitzar. Se va realitzar, se va estrenar, la va estrenar, el seu director era Adolfo Marsillà, que els de la meva edat sabien que era un dels monstruos de l'escena d'aquella època, i la va fer Adolfo Marsillà, i la van realitzar, la van estrenar a Barcelona i la van portar a Madrid, o sigui que no era una obra prohibida per l'Estat i tal, Inclús la van fer Estudio Uno, vull dir, imagina't, inclús la van fer Estudio Uno, que era un programa que feien teatre en blanc i negre en aquella època, cada setmana. Però aquí, el que sigui, pues bueno, pues el orden establecido por las leyes aquí, pues molt, molt van prohibir. I mos van quedar les ganes de fer-ho, d'estrenar-ho, i aquella gent que treballava, que era Ricardo Nolla, jo, Puell, i tots els 10 persones...
Gàbia, que era el director.
Gàbia, que era el director, Núñez, pues, allí es va quedar. Per tant, era una espineta que...
Clavada, diguem-ne, no?
Un repte que tenia per fer-ho, perquè portar, en aquell temps, la llibertat o el liberalisme de lliures pensadors sempre ha fet por a un sector polític de la classe social política. I bueno, tot i que no estava prohibida, aquí mos se va prohibir perquè creien que era massa adelantada, vull dir, això de que una persona pogués pensar lliurement i pogués pensar diferent del règim, perquè deixa pensar, si penses igual que jo, si penses igual que els que manen, però si penses diferent ja està mal vist. I en aquest temps mos se va prohibir. I ara avui estem en disposició, que ara també ho prohibixen a un altre nivell, no? Però també ho estan intentant prohibir. Vull dir que torna a ser de rabiosa actualitat.
Però l'obra la farem, no?
L'obra la farem, evidentment, ara sí.
Bueno, si no siguem per altres causes de força major, però no seria per prohibicions, sí. Diguem-ne.
Sí, però lo que diu Joan Pere és veritat. En aquell moment... se coneix com a estàndard de que se va matar un home. Aquesta obra està basada en el judici i la mort de Sòcrates. Sòcrates no era un terrorista. Sòcrates no era un revolucionari. Sòcrates no agafa mai una arma. Sòcrates pensava diferent, com ha dit Joan Pere, de l'ordre establert en aquell moment en Grècia o en Atenes. És el primer home que es va sentenciar a mort i es va matar simplement per pensar diferent. Per pensar. Aquesta és la cosa que ha fet l'estandard de totes aquelles persones que... Bueno, perquè, claro, podem parlar de Lenin, que va saltar el Palau d'Invierno, però en armes. L'altre... No. Aquest home no era un revolucionari. Simplement... era un home que pensava diferent. Crec que és important que la gent vingui a veure-la per veure que podria ser Sòcrates, però podria ser una altra persona o un altre dels nostres dies. Perquè, desgraciadament, el món no ha canviat tant com us pensem.
Una espineta clavada que teníeu, que per tant la teniu a tocar, aquest divendres i dissabte. Estem a dilluns, dies abans, hores abans d'aquesta estrena. Com està tot? Perquè tenim a Sòcrates aquí amb nosaltres a l'estudi, però entenc que hi ha més actors que participen en una obra, com dèiem, tota d'homes, i on també entenc que això és una representació del que passava ja en aquella època, a l'antiga Grècia. Com està tot els preparatius? Com han anat els assajos? Perquè vam parlar en juny. Comencem a preparar aquesta obra.
Ha sigut dura.
Dura i llarga, perquè a més hem tingut que lidiar ensenyar dues obres alhora, junt amb les obres que estem fent a la sala, i hem tingut que adaptar-nos com sigui, agafar un raconet de sala per a poder ensenyar, perquè ja tenim una embestida muntada, perquè estem canviant foc, estem fent una sèrie d'obres, i per tant hem tingut les condicions una miqueta difícils, però bueno, intentem que surti endavant, i en ànimo i en gana, i m'ho sortirà, segur.
Segur. Hem recuperat un actoràs com és l'Eloi, que ha vingut de Torredembarra en la il·lusió de tornar a fer l'obra que també feia en aquella època, i venia... S'ha de dir aquestes coses perquè són importants.
Sí, no? El sacrifici que fa cada dia s'ha de vindre des de la Torredembarra aquí a la Cala i tornar a marxar. Vull dir que no has vindre d'aquest poble. Vull dir que...
Bueno, ara ja això quasi l'esforç ja està fet, ja. Que han practicat pràcticament. Okay, de queda l'assaig general i poca cosa més.
Però jo crec que mos quedarà de cine. Crec que ens quedarà de cine. Bueno, jo per lo menos estic completament convençut de que el poble de la Cala necessitava veure una obra d'aquest tipus i el grup de teatre fer-la.
I una cosa, és una obra que portarà a pensar, entenc, per tant, portarà a reflexionar sobre moltes coses, però també pot caure la llàgrima?
Una mica. Al final, pot ser. Sí. És un gran... Posa't escena, vull dir... És una obra per a pensar, i abans que no es pot perdre gaire diàleg, el que ja, tot i que nosaltres l'hem adequat una miqueta nostra, perquè era una miqueta més llarga.
Més llarga.
Més llarga. Mm-hmm. L'hem anat traient el que ens semblava que no, que era repetitiu alguna vegada, perquè sigui més amena, però que és una obra que a la gent que li agrada el teatre és obligat vindre a veure l'obra. Vindre a veure l'actuació dels actors i la posada en escena, vull dir, és fantàstic. Vull dir, no, estem acostumats i disfrutem molt i ho fem moltíssim de gust, les obres que fem a la Candelera, que són, és de començament de festa i ens anima, però aquestes obres són necessàries pel públic, perquè no encasillar, no dirigir el públic sempre cap a un costat, sinó que el grup de teatre tenim l'obligació, d'alguna manera, no sols entretenir, sinó que a vegades, perdona la gosadia, en aquest cas, però també d'ensenyar alguna cosa. I creiem que podem aportar alguna cosa, com vam fer a Hierma, com vam fer a Terra Baixa, i aquesta és d'un altre caire, però que també és necessària portar-la a la gent perquè pensin i que vegin l'obra. Mm-hmm.
Realment el teatre el que ha de portar una mica és a la reflexió, o a estimular els sentits. Bé sigui rient, bé sigui plorant, bé sigui pensant, bé sigui imaginant, sigui com sigui, despertar sentiments, podríem dir, al públic. Important que comentem la venda d'entrades i les representacions. Hem dit divendres i dissabte, la mateixa serà 10:30 de la nit, 11:15, sala de la Societat. Venda d'entrades serà el dijous, dia 13, de 7 a 8 de la tarda, al taquilla de la sala, i també el divendres i dissabte, una hora abans de la funció, de la representació. I la gent, quan entrarà a la sala de la Societat, veurà alguna cosa nova, em sembla.
Sí, sí. Potser no se'n donaran compte del tot, perquè en principi els que m'ho donaran compte és que estem cada dia, però sí, però dic que hem canviat tot l'enllumenat de la sala, que no és poc, vull dir, tots els focus de dalt,
tot.
Hem posat tot llums LED. Això, sí, una cosa, això és una mica, ve una miqueta posat, a part de les quotes de soci, que no m'ho entenc, allà passa que allí no cobra absolutament ningú, dels que actuem, ni dels que estan al bar, ni dels que estan a la taquilla. Això m'han pogut arreplegar uns diners, en part, vull dir, m'han fet caixes una miqueta separades, o sigui, el teatre tinc compte de banda, i pràcticament aquestes obres sortiran dels quartos arreplegats del teatre durant aquests anys que han pogut anar arreplegant poquet a poquet i sense fer molta despesa. Han fet totes les llums laterals, han posat centrals al mig, el projector també anirà penjat penjat per a poder tindre les imatges més a prop i no anar pujant-lo, baixant-lo, que sempre és un engorro i a perill de fer-se mal. Dalt a l'escenari també hem posat més focos, hem de posar una altra barra, una sèrie d'actuacions que encara no estan llestes de totes, perquè quan estan llestes pintarem la sala també, uh-huh. I que d'alguna manera és gràcia, és una cosa, per lo menys l'agraïment a Establiment Serafí, Eduard, que mos ha regalat un ordenador per poder controlar tot el tema de llums i so des de dalt de la sala de projecció, des de dalt poder controlar tot aquest moviment de llums, que a partir de més llums, evidentment, podrem jugar molt més a les llums, però també serà més complicat. Per tant, l'ordenador esperem que mos faciliti una miqueta la feina del tema d'il·luminació, però que mos darem compte, la il·luminació que hi havia, podíem passar, però donava moltes ombres, i això ara a més, creiem que a més encara no les hem provat, perquè encara ho estem fent, vull dir que encara no anem una miqueta justos de temps, però creiem que ho acabarem i l'espectador també veurà la millora, que podrà seguir molt més els detalls de tot el que passa a l'escenari.
Per tant, s'està potenciant moltíssim tot el tema escènic, podríem dir. Sí. Per tant, això significa que el grup escènic estarà treballant amb projectes interessants.
Podrem.
De cara al futur.
I també és una cosa important per la gent que ve a pagar la seva entradeta, que sàpiga que els seus diners estan empleats allí. Estan empleats en millorar la seva societat. Estan empleats en millorar l'espectacle. Estan empleats, en definitiva, al bé comú.
Per tant, que al final Al final no només se n'aprofita el grup escènic, se n'aprofita moltíssimes més entitats del municipi que també estan actuant a la sala de la societat i diverses associacions que al final, doncs, sempre diem que la sala de la societat al final és el nostre centre cívic ara mateix a l'Ametlla de Mar i, per tant, cal viure'l, cal viure'l.
Cal dir que quan han fet la il·luminació han pensat també en la banda, en els concerts de la banda. Joan Pere?
Sí, jo porto una il·luminació especial per no haver de tocar els focos pel dia que toqui a la banda, doncs, amb una llum que saltaran de les cadires, perquè és una llum fantàstica, vull dir que amb dos focos, que no, però que no caldrà tocar els focos, que són de projecció per a fer el teatre, però sí que hem pensat, i quan hi hagi alguna actuació especial, vull dir que la nostra finalitat des de la societat és potenciar la societat i els socis. Això no vol dir que tenim un contacte molt directe amb l'Ajuntament, de col·laboració, i totes les entitats que vinguin de part de l'Ajuntament, evidentment que tenen allí espai sense cap problema de cap tipus, i ja ho saben de totes les entitats que hi ajuden sempre. Però sempre pels socis. No, una cosa ha de quedar clara, la societat no és de l'Ajuntament. La societat és una entitat privada en col·laboració molt directa, això sí, amb l'Ajuntament, però és privada. I el que nosaltres hem de fer és potenciar els socis. Per a potenciar l'entitat el que ens fa falta és més socis, que la quota anual que paga cada que es puguin fer aquestes millores, independentment de totes les seccions que hi ha a la societat, el centre, el que ha de quedar i hem de preservar per sempre és l'edifici. L'edifici és la casa de tots. I no podem donar importància a una secció més que a l'altra o donar... No podem, diners no n'hi ha, però el que interessa és que quan anéssim a la sala de la societat, els socis se puguin sentir còmodes. I per això necessitem aportacions, evidentment. Avui en dia la societat és ara va molt justet, sort que mira, doncs, intentem, i abans, no pagar a ningú, o sigui, no pagar a ningú dels que treballem allí, vull dir, quan ve un vol de treballar sí que cobra, clar, evidentment, no? Però que és estar el nostre objectiu, és potenciar la sala i ser un referent cultural, i per això falta, el que no pot ser és que alguna entitat que no té res que veure, no són ningú soci, pretendre que existeix la sala no es pot dir, la sala té un gasto, té un manteniment, no ho és obert a tothom, el que el paga és el soci, no es pot dir, està obert a tothom perquè és el soci, i qui vulgui tindre la sala ha de col·laborar al manteniment de la sala.
Senyors, estem fora de temps. Josep Tomàs Margalef, Joan Pere Brull, per acabar, darrer minut i menys i tot, animar la gent del poble a que aquest divendres i aquest dissabte vinguin a veure Sòcrates.
Sobretot els joves. Jo penso que els joves han de recuperar, el teatre s'han de deixar dels videojocs i s'han de deixar un moment els mòbils a casa i han de veure que hi ha una cultura i que des del grup escènic de la societat fem lo possible perquè el poble de la Cala tingui aquesta cultura en la part que ens correspon, en la mínima part que ens correspon, i que descobreixin el teatre.
Per meu dir que els que els agrada, els amants del teatre, els que els agrada la interpretació, i els que pensin una miqueta més, no només a buscar pokémons, que també s'han d'anar a buscar pokémons, evidentment, però que qualsevol persona que tingui inquietuds socials i li agrada el teatre, que vingui a veure l'obra, que disfrutarà.
Esperem que sí. Joan Pere Brull, Josep Tomàs Margalef, directors del grup escènic de la societat, moltíssimes gràcies, i per divendres i dissabte, molta merda.
Molta merda.
Moltes gràcies.
I no podem acabar d'una millor manera el dilluns sense obrir la nostra ampolla d'absenta, que, sens dubte, en tanta jornada gastronòmica ja va bé fer un tastet d'absenta, potser, per acabar. Àngel Martí, Ramon González, bon dia, bon dilluns.
Bon dia, Dani.
Bon dia, Dani. Bon dia, audiència.
Que cada dia som més, eh?
Bueno, segur.
Esperem.
Tu per què no mires per la finestra? Però, déu-n'hi-do, la gentada que tornàvem a tindre ja s'han dispersat, vull dir que no cal que vagis ara al balconet, s'han dispersat demanant a l'absenta de mitja hora. Jo no vull pressionar, però...
Ja et vaig dir ara fa uns dies que la carta als Reis Mags és per al desembre, gener, per
sí,
tant,
sí, sí,
és aquella època.
Tu saps allò que fan els sindicats, no? De pressionar
de la pressió.
El conveni col·lectiu, doncs això és el mateix.
Deixem de banda la pressió, anem a posar-nos una miqueta seriosos, perquè avui tenim un altre convidat amb accent Caleró, 100%, i a més, amb una trajectòria vinculada al món social i cultural del municipi molt, molt important.
Social, cultural, la cultura, folklore...
No podia faltar. És una persona que a l'absenta no podia faltar de cap de les maneres. M'ho podíem deixar algun, però amb ell no.
Fa setmanes, diria, mesos que el rondem.
Sí.
Avui ha caigut.
I no només societat cultural... també esportiva,
de tot,
i recreativa.
De tot. Jo crec que li falten molt poquetes coses a fer dins de la cultura al nostre poble.
De tot.
De seguida descobrim el convidat d'avui a l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres, mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema. Absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
A veure, amb qui destapem l'ampolla d'absenta avui?
Doncs avui la destapem en un home realment de pes dins de la cultura d'aquí del nostre municipi, un home que es diu Vicent Boqueré, alcalde.
Bon dia, Vicent.
Bon dia.
Bon dia, Vicent. Benvingut a l'absenta.
I moltes gràcies, però sospiro. És que m'ho
dic. No, home,
moltes gràcies.
Saps què passa? Que ara mos trobem en un compromís i és que has fet tantes coses que no sabem en què concretar-ho. Només tenim un quart d'hora i volíem parlar de les majorets, volíem parlar de... És que de tantes coses.
Jo començaria pel començament, Ramon.
Comença pel començament, Vicent.
Com? Si de la més breu possible, al màxim de detalls i anècdotes possible.
I si no, farem una segona part.
Sí,
expliquem-nos algo de les comissions estes de festes quan vol començar, va.
Jo era molt jovenet que a les comissions de festes vaig treballar. Vaig col·laborar, millor dit. Era molt. El jovenet se remunta que jo tenia 13 anys.
Ostres, mare, home.
13 anys. I vaig començar a col·laborar. El que passa que el meu tipus era aparentava més gran. Però jo vaig començar molt jovenet. I així vaig entrar i cada vegada tenia més el cuquet este sobretot d'actes culturals i recreatius i fer coses.
La teua primera gran obra, quina va ser? Les majorets?
Se podria dir que sí. Sí. Va ser per causalitat, però sí. Va ser les majorets. Se va coure pues, al Bar Puntaire. Al Bar Puntaire, sí, exactament. Va ser los de la secció cultural, que es diré qui eren. a millor dir els apodos perquè la gent ja ho coneixia, és Manuel Brull, el calciner.
Sí.
Tomàs, el de la gestoria Margalef,
sí.
Gamundi, a les seves respectives parelles, que ells estaven a la Comissió de Cultura de la Societat i tenien ganes de fer alguna activitat i me van preguntar què podien fer, com que tots aproximadament som de la mateixa edat. I els vaig dir, per què no feu majorets? I diu, van dir, teu, majorets? Dic, així, no, diu, majorets, i què ho faria? Dic, ai, que no és difícil això? Majorets simplement és fer punts de gimnàstia rítmica, coordinada, amb coreografia, amb música, de marxa i tot això. I així me vaig veure penjat a l'etiqueta de fer. I va ser motiu de la inauguració de Ribes Altes, el futbol de Ribes Altes, sí, sí. Que allí van començar el 4 de juny de 1972, si la memòria no falla, van fer un dissabte una festa preciosa, perquè penso que és preciosa, jo la recordo molt de carinyo, perquè allí van sortir majorets, sardanistes, abanderats i carrosses que representaven les diferents seccions de la, bueno, diferents, de la societat catalana, per exemple, la part pescadora,
sí,
la pagesa i l'esportiva de futbol. I així va començar les majorets.
I per què s'acaben, Vicent? Què passa?
Pues, bueno, les noies se fan grans, canvia, han de buscar feina, nosaltres teníem moltes sortides els estius, però clar, aquí la temporada d'estiu, qui contracta una noia és perquè la necessita. Clar, com li dius que tal diumenge o tal dia la trobem. Però nosaltres hem voltat moltíssim. I també te puc dir que molts pobles que hem anat en les majorets de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, ho ja diu així, perquè així s'anomenaven, després se van organitzar majorets allí. Nosaltres hem anat a molts de pobles.
Sí, obreu camí. Obreu camí.
Sí, sí, nosaltres vam bé. I a més, les noies encara ara em diuen que hem de fer una trobada o alguna cosa. Estan animades. S'ho van passar molt bé. Jo m'ho vaig passar molt bé, molta joventut. I ells també. Jo suposo que ells ho recorden amb molt afecte.
Molt bé. Àngel, me permets que faci un salt al temps?
I tant, i tant.
El salt al temps és per a tirar una mica d'aigua a les nostres pataques, vull dir, la gent de la nostra edat. Nosaltres mos vas muntar una cosa que es deia Festival d'Art i Fantasia, sí, que després sí, sí. Va passar a ser també el Festival de la Joventut,
sí.
Que era una passada.
Home, jo crec que bueno, pràcticament tothom ha passat per allí.
De les edats més o menys com sí. Les nostres.
De fet, el nom de Art i Fantasia va ser este acte que es va fer al camp de futbol.
Ah.
I llavors ja va agafar Festival de la Joventut.
Molt bé.
I si voleu s'explico molt brevement també com va anar el festival.
Home, breument, has parlat tot el que vulguis, Vicent.
Jo m'he de dir que les mesures s'he de dir que les vaig portar 15 anys.
Déu-n'hi-do.
15 anys. I el Festival de la Joventut, pues, por ahí, por ahí. Perquè també van por ahí, por ahí. El Festival de la Joventut va néixer perquè, com que sempre estàvem relacionats amb Cabalgata de Reis, joves del grup dels Quatre Cantons, i que es va formar la revista dels Quatre Cantons i tot sí. Això, vaig sentir un comentari d'un noi i una noia que diuen que era molt trist, que anaven en un col·legi mixte, que al pupitre hi havia un noi i una noia sentada, que este mateix noi i noia s'assentaven a la plaça a fer la xerrada i la gent els deia, mira, és un festeig nou i tot això. I no, eren simplement amics. I els vaig dir, s'atreveríeu a fer els festivals que s'organitza el Col·legi Públic Sant Jordi, però buscant-li una miqueta més d'espectacle, una miqueta sí. Així. Ah, es van engrescar. I així va començar el
Festival de la Joventut.
S'he de dir que el primer any jo me vaig assustant, perquè resulta que pues, la primera nit és lògic i normal, el debut, que vinguin familiars i pares i omplis la sala, però és que l'ensondema, a les 6 del matí hi havia tanda per agafar entrades. I no sé com s'ho va passar la gent, que s'ho havia passat bé. Però i així va ser. És a dir, vam fer estava previst fer divendres a la nit, que és el bon debut, dissabte a la tarda, dissabte a la nit, perdó, i diumenge a la tarda. I vam tindre que repetir. És a dir, el diumenge a la tarda també la sala que llavors havia una cabuda de 400 persones en cadires i vam omplir els tres dies i me'n recordo que era el president Joan Lopòlit perquè van tenir
sí,
això
sí.
I em va allà al costat i diu, escoltem Vicent, diu, ho tindrem que repetir. Dic, que la setmana que ve, la dilluns que ve és Nochebuena, que és Nadal. Dic, com ho han de fer? Sí, ja, diu, ho han de repetir. I resulta que el dissabte següent van tindre que repetiu i ple.
Ple altra vegada. Sí, sí,
sí. A mi me van trucar família de Palomo, se va passar com la pólvora, això. Sí. Se va passar com la pólvora. I l'últim dia que ho fem abans de Nadal, el Pòlit mateix me diu, escolta, Vicent, diu, enguany penso portar una vela. Diu, seria molt bonic que fessis allò d'un espectacle, com se vol això, que la gent disfruta com a cabells, aquí disfruta. Diu, quan tu dic un compromís me poses, dic, el pregó ja és important, i dic, que nosaltres obríssim les festes de la Candelera en un espectacle així, i així va ser. I dic, a l'Envelat, exactament, en un fred que pelava bot, és a dir, a l'Envelat van cabre, va haver assistit 1.200 persones.
Vaja.
I llavors la gent, la joventut també, per supost, també encara ho recorden ara, s'ho passava molt bé, ells se divertien molt, però és que et feien divertir el públic que existia.
Realment era bonic.
Feien divertir el públic, perquè, home, en general, en un poble no es pot fer, diries, igual que les majorets. No hi he fet mai, diries, tu sí, tu no, tu, no. No, perquè no. Tothom són pares aquí.
Ja està.
I mos estimaríem més que mos fotis en parlant malament i en plata una bufetada en altres que una ofensa al fill.
Sí, clar.
Si no sortien és perquè no hi havia més lloc, no més. Jo vaig arribar a tindre 80 majorets, per exemple.
Déu-n'hi-do.
I l'espectacle va arribar un moment que feia, escolteu, són 2 hores, no puc fer més.
S'han de tallar.
S'han de tallar. Fem un descans i per això fem rapidet, sí. I ha d'estar preparat perquè així no està cansat. Però bueno, la gent s'ho va passar molt bé.
S'anava a sac, però recordo que era sí. Molt... A veure...
Havien actuacions potser més fluixetes, actuacions que eren molt bé.
Una cosa
que
pensava l'altra.
Però bueno, però tothom tenia la il·lusió de sortir i sortia. I jo no m'atrevia a dir-li tu no surtes o tu no servixes. No estem...
Normal.
Igual que unes majorets, jo recordo que les primeres majorets que vaig veure eren les de Montpellier, a França, i, però clar, allí és com els maniquís, tot tenen mides estàndards, que el vestit els va bé a totes. Aquí, doncs, pues, no. El vestit no podia anar bé a totes. I jo no he fet mai tries.
Com pots treure la il·lusió en algú?
Exacte,
que...
sí.
I que t'ho farà bé, perquè té il·lusió.
I llavors, doncs, pues, sempre hi havia noies que sempre agafaven els punts més ràpid que unes altres. No li podies dir en aquella, per exemple, dir, tu ets una inútil a vestir. No. Li costava, doncs, pues, bueno... Paciència. Agafaves a les més grandetes i que podien fer-ho més bé i mos quedàvem i així ho aprenien i bé.
Vicent, una altra cosa que jo recordo, per una part amb molt de carinyo i per altra part amb molta pena, és el tema de la filla del mar.
Ui.
Perquè jo penso que això sí que no s'hagués tingut que perdre de cap de les maneres.
Jo també penso que no, però bueno... tot és qüestió de pressupost.
Com naix la filla del mar?
La filla del mar, pues, bueno, naix de la forma, si em permets, te faré una mica el resum, sí. Perquè diré com naix el teatre altra vegada al nostre poble. Al nostre poble sempre hem tingut bons actors, això com a regidor, jo ho sabia, de cultura en aquell temps. Però, clar, l'Ajuntament és com una casa, sempre hi ha coses a fer i sempre queden coses al tinte. Jo no comprenia perquè, havent bons actors, i havien fet obres molt maques, perquè me recordo que quan feien el teatre també venien, a l'època aquesta que es van formar les majors, venien al teatre quan acabava i els preparava una miqueta de pica-pica per això, i omplien la sala fent bones obres. No en tenia jo com a vegades sortien, tornaven a desaparèixer perquè eren bons actors i els directors eren bons, ho portaven bé. I va ser per causalitat que en una trobada que van fer vaig dir, si torno a ser regidor, el primer que he de fer és potenciar el teatre. I Tomàs me va agafar la paraula. Diu, t'agafo la paraula i em comprometo a ajudar-te. I llavors també Joan Rebull, i llavors, bé, este Tomàs que va agafar la paraula, ens vam sentar, vam tenir la reunió, vam posar les cartes boca per amunt, i vam dir el què, i ell mateix. Llavors, jo era president més bé de la societat, i així va néixer el fet teatre, que hem tingut èxit a molt arreu, a tot arreu que hem anat. Ara no és a dir que jo me'n cuidava molt de l'estadística dels pobles que anàvem i les representacions que fem i del públic que assistia. I així va néixer. Una de les jugades, Tomàs me crida i me diu, perquè ell no havia, una de les coses que vam acordar era que ell com a director no faria un pas que no m'informés a mi o me comuniqués o em demanés permís de per les circumstàncies. Sí. I he de dir a hores ara que va complir al 100% la paraula que em va donar. Va complir al 100%. I llavors ell va anar agafant els fitxatges, els actors, i una de les jugades que me va cridar per explicar-me que li faria il·lusió la filla del mar. Oh, bé. I buscant el lloc per a poder fer, o sigui, el poliesportiu perquè és més gran i poder portar una embarcació allí, total. I diu, i va dir, diu, què trobes si fem a l'aire lliure? Dic, sí, dic, i tindríem un escenari molt maco. Diu, quin? Dic, la platja de l'Alguer. I així va néixer la platja de l'Alguer, que vam tingut la gran sort, perquè l'últim any, penseu que va sortir entre les barques, les llatines, les barquetes llatines, la lluna, creu-me que era un espectacle, des de fora, perquè una vegada començava l'espectacle, que jo m'esclava pel públic per sentir els comentaris.
I la gent també. Ho tinc gravat a la memòria, perquè sí.
Aquella estampa de les barques llatines, els actors allí per la platja, és que semblava que estaves en un poble mariner de la... Sí, ja ho estàvem en un poble marí, però per això que de l'època...
En un poble, sí.
De l'època.
Podies ficar realment dins de l'obra de Guimerà.
Sí. Inclús més, van tindre la sort que tot i que estava preparat peix, que això que tiren la sàrcia a la mar, que vam agafar peix viu, que sí. Votava des del gent públic dreta i aplaudint, i van agafar.
No, sembla que acabem de començar, però mos han menjat el temps, ja.
Jo també reivindico que seria mitja hora. La...
Escolta, pues, quan ho féssim de mitja hora, mos tornes a vindre.
Quan volguéssim, estic a vostre. Mentre que m'avisésseu en temps, perquè...
Aquí hi ha molt que parlar.
Sí, home, bueno, en temps avisarem nosaltres. Mínim una hora abans.
Sí, puc dir.
Nosaltres treballem així d'aquesta manera.
Com van néixer els quatre cantons, se puc dir com va néixer la biblioteca, perquè la biblioteca va desaparèixer i vam estar 40 anys sense biblioteca, i la biblioteca municipal, i es podria dir pues,
moltíssimes coses, molts anys.
I anècdotes...
Pues mira, no et poso dia, però...
Anècdotes molt, tant al festival com a Cabalgates de Reis,
que és un tema que no hem parlat.
No et poso dia, però no te'n vagues massa de viatge, que qualsevol...
No me'n puc anar de viatge.
Ara, en dilluns, normalment...
No, a veure si tindré que demanar permís de l'altre, ara per demanar de viatge, diré...
Pues no estiria de més.
O s'avisaré.
M'ho pregunto. Si de... No, tranquil, Vicent, marxa tranquil bromes. Cap a Punta Umbria. O...
Bromes a part, si necessiteu jo has pogut ser útil.
I tant.
Que últimament, pues, per les circumstàncies que no venen al cas ara, pues, no puc participar molt de la vida social del poble.
Bueno, mos dones el temps cada dematí.
Sí, però m'agradaria, per exemple, col·laborar amb la Cala Cultura. No puc comprometre perquè no compliria. M'agradaria col·laborar amb la Cala per la Independència, tampoc no puc. Ah. I m'estic perdent moments històrics del nostre país. Però bueno, què hem de fer? És la vida és així.
La vida és així.
El primer és el primer i això és així.
En parlarem, Vicenç. Nosaltres sempre acabem en una frase d'aquestes mítiques que ens porta Ramon.
Sí, avui és una cita d'un senyor metge, un psiquiatre, un psicòleg francès, que es deia Jacques Lacan, que diu que tu pots saber el que has dit, però mai el que l'altre ha escoltat.
Vèncer, hi ha poca gent que escolti.
Menys en el cas nostre, que si algú no ha escoltat bé, pot anar a la pàgina web de la Cala RTV i escoltar el programa les vegades que faci falta, està entendre'l perfectament.
I tant. Vicent, gràcies per estar amb nosaltres i salut i absenta.
Molt bé.
Salut i absenta.
Salut i força.
Gràcies.
L'absenta d'avui dilluns que hem compartit amb Vicent Boguera, aquí al Sempre amb tu. Moment ja per tancar l'edició d'avui. Hem començat la setmana i, com sempre, també tots els dies repassem els apunts locals. Comunicat de la regidoria de festes que informa que ja està a disposició les bases per portar al bar de la festa de la Castanyada de la nit del 31 d'octubre. De dilluns, tots els interessats poden passar a buscar les bases per l'oficina d'atenció al ciutadà a la planta baixa de l'Ajuntament. Termini per presentar la sol·licitud esperar el 18 d'octubre a la 1 del migdia. La regidoria de Formació i Treball informa que el pròxim 17 d'octubre s'inicia un curs auxiliar en vivers i jardins de 50 hores. Els interessats poden passar pel telecentre o trucar al 977-457269. De la mateixa manera que de la resta per informar-se i per apuntar-se a qualsevol dels altres cursos formatius que s'organitzen al municipi. Dissabte és la 32a Diada de l'Arrossejat i qui vulgui participar al concurs, doncs inscripcions obertes a l'àrea municipal de turisme. Cal que passin per l'oficina de turisme al Parc del Bon Repòs per fer-ho. I la regidoria de festes també informa a tots els joves nascuts l'any 97 que vulguin apuntar-se per ser quintos de la Candelera 2017, que ho poden fer fins a finals d'octubre a les oficines de la regidoria. També a les pubilles que es vulguin presentar, dedicat en aquest cas al comunicat a les entitats i associacions, poden passar també per l'oficina de festes a la segona planta de l'Ajuntament. Comunicats que hem repassat avui per posar punt final al nostre programa. Demà serà dimarts i tornarem amb el torn de guàrdia, amb el naturalment i el temps de l'entrevista, los xics cleros que tindran dia de castellera diumenge. Serà a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio. Feliç dilluns, adeu-siau.